Benvinguts a l'Internauta. Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb el periodista i director de Catalunya Plural, Josep Carles Rius, que publica El periodisme en reconstrucció. Aquest llibre aborda la crisi de la premsa i explica els reptes que té al davant aquest ofici per reinventar-se i aconseguir que sigui un ofici més lliure i independent. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us expliquem algunes de les novetats que ha presentat Apple, la compra milionària de Microsoft i la moneda virtual que planteja llançar al mercat un banc japonès. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 17 de juny de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Així a l'Internauta de tant en tant ens agrada seguir la pauta no només dels invents de la tecnologia, de les formes que canvien la vida i la manera de fer de les persones, sinó, suposa que és allò de que la cabra tira el monte, parlar també de periodisme, del que en definitiva estem fent nosaltres des de VilaWeb i des de l'Internauta i del que fa molta altra gent. Un d'ells, una persona que s'ha destacat molt pel seu esforç en posar dempeus un mitjà com Catalunya Plural i com altres moltes iniciatives. I a més una persona que fa molts anys que treballa no només en el periodisme, sinó també pel periodisme en aquest país, és en Josep Carles Rius. Josep Carles, com estàs?
Hola.
Que acaba de treure, i per això està amb nosaltres aquest llibre, Periodismo en reconstrucció, un llibre que intenta parlar des de la crisi de la premsa a la possibilitat de fer, com tu dius, un ofici més independent i lliure. Això és un llibre de la Universitat de Barcelona que acaba d'aparèixer fa molt poc.
Sí, el presentem el dijous bueno, primer que res, donar-vos les gràcies per convidar-me i per donar-me l'oportunitat d'explicar o de resumir el que comento en el llibre.
És molt interessant perquè, clar, tu, el subtítol, quan el veia, pensava, això, ell ho ha passat exactament això, no? De la crisi de la premsa a l'envit, al repte d'un ofici més independent i lliure. Tu has estat en la premsa tradicional, vas estar a l'avantguarda, has estat en altres llocs, has passat pel Col·legi de Periodistes, has estat en totes les trinxeres imaginables i et vas embolicar, vas estar així en este programa fa 3 anys, sí, quan ja en sabeu Catalunya Plural, i has embolicat també en crear una cosa nova. Per tant, eres un retrat perfecte d'això que expliques, no?
Sí, jo formo part d'una generació, i com tu, ens coneixem de fa molts anys, no?, que és aquesta generació que viu o accedeix als llocs de treball al començament de la transició i viu, els que estem en la premsa escrita, no? Vivim el gran moment de la premsa escrita, moment de llibertat i també econòmicament, doncs, són grans moments, que tan bons econòmicament que els diaris creen grups multimèdia, és a dir, es desenvolupen, no? Però també vivim el moment en què comença la crisi i comença els problemes, no? I aleshores jo crec que com a generació hem d'analitzar-ho, explicar-ho, què ha passat, i sobretot per transmetre-ho a noves generacions que estan implicades en nous projectes de periodisme perquè sàpiguen què hem fet bé, què hem fet malament i sobretot què hem de fer per, el que jo dic, reconstruir el periodisme.
Quin seria l'anàlisi? Què hem fet bé i què hem fet malament, diguem?
A veure, jo crec que la crisi de la premsa escrita té 3 causes molt conegudes i estudiades, que són l'impacte de les noves tecnologies, és evident, els errors de gestió, això que comentàvem de la implicació en grans grups multimèdies, que el que van fer va ser desfondar econòmicament aquests grups, i després té l'impacte de la gran crisi del 2008, no? Aquestes són 3 causes. Però hi ha una 4ta causa, que jo insisteixo molt en el llibre, que és una crisi de credibilitat. És a dir, la premsa es va allunyant dels lectors. I en lloc de fer de contrapoder, el que fan és de suport al poder, no? Aleshores, a Espanya passen una sèrie de coses, i a Catalunya, i la premsa escrita, els grans diaris, no fan el seu paper. I quan dic els grans diaris, també les grans televisions, mitjans privats, mitjans públics, i aleshores hi ha el que podríem dir com una desafecció entre la gent i els mitjans, que interpreten que hi ha una certa crisi ètica perquè els mitjans no han fet aquell paper que tenien que fer. És a dir, si hi ha la bombolla immobiliària i els mitjans no ho diuen, si hi ha tota la corrupció del PP i els mitjans no ho diuen, tenim casos paradigmàtics com Canal 9 a València, no? És a dir, que com oculta la realitat, no? En el cas de Catalunya, el cas Pujol, no? Aleshores, els grans mitjans no reflexen aquesta realitat amb la qual hi ha una crisi de credibilitat que es posa molt en evidència quan arriben les altres tres crisis. Els errors de gestió, l'impacte de les noves tecnologies i, sobretot, la gran depressió del 2008, en què els diaris perden el 50, el 60, el 70% de la publicitat. No? Aleshores, jo crec que hem tocat fons i que ara toca, i jo sóc optimista, el llibre dic que és un llibre optimista, toca recuperar tot allò que ens vam deixar perdre i que els que vam viure els primers anys de la transició en la premsa, en aquell ambient de llibertat, d'un cert caos, no?, de complicitat amb la gent. La gent entenia que els mitjans eren una de les peces claus de la recuperació de la democràcia. No? Ara hi ha un divorci amb això. No? Aleshores, s'ha de tornar a reconstruir. I jo crec que amb això estem i que s'estan fent passos molt positius. No?
Aquestes coses ens fan malament, ens les adjudiquem els periodistes en general, però n'hi ha un factor molt clau, que és les empreses. No? És a dir, n'hi ha un que segurament sí que és dels periodistes, que és aquest allunyament. No? Aquest allunyament el propicien decisions empresarials, però al final cada periodista tria si s'allunya o no s'allunya, i coneguem gent que no s'ha allunyat mai i gent que es va allunyar a una velocitat espectacular. No? Però n'hi ha una complicació general, que és les empreses. No? Per què van ser tan cegues, et sembla tu? Per què aquesta prepotència en interpretar la realitat d'una manera tan equivocada?
Jo crec que hi ha una crisi molt important, que és la crisi dels editors. És a dir,
aquella
la figura de l'editor. La figura de l'editor era aquella persona que jo n'hi dic el binomi virtuós, perquè feia possible el negoci, realment els mitjans van ser grans negocis, amb el bé comú, amb participar de la societat. Jo crec que en el món occidental, en el segle XX, tenim molts exemples d'aquest paper, no? Els famosos, els típics exemples del New York Times o el Washington Post, és a dir, famílies que aconseguien això, és a dir, aconseguien tindre prestigi, guanyar molts diners i al mateix temps fer participar del bé comú. No?
Que ja han desaparegut totes dues, clar, per cert.
I aquesta crisi no és només una crisi dels Estats Units, és una crisi general, és a dir, els editors han perdut això, no? per la suma d'aquestes crisis. No? I aleshores, qui ha substituït, qui ha agafat el poder en els mitjans? No han sigut els periodistes, han sigut gestors. A vegades gestors, a vegades són fons d'inversor que no sap ben bé qui mana, són els bancs, tots els mitjans estan endeutats i els bancs entren en l'accionariat dels mitjans, i al final la figura aquella d'editor ja no existeix. Existeixen gestors que el que volen és treure la màxima rentabilitat, a vegades econòmica o a vegades respecte a uns interessos més o menys inconfessables. No? I els periodistes també han perdut, els periodistes, les redaccions han perdut molta part d'aquesta llibertat, les grans redaccions. No? Hi ha redaccions que funcionen com a petites dictadures. No? És una batalla que els periodistes han perdut, que han perdut els editors. Però, evidentment, dintre dels periodistes, hi ha molts periodistes dels mitjans convencionals que van contracorrent i que fan un paper molt important i molt meritori i que aprofiten les esquerdes del sistema per fer bon periodisme. És a dir, que jo crec que no és una qüestió de blanc o negre, sinó de molts matisos. No? Aleshores, al final, el més important és el que jo anomeno factor humà, que és el compromís del periodista. No? I aleshores aquest compromís del periodista pot ser un periodista que crea mitjans, com va ser en el teu cas fa 20 anys, no? És a dir, que, o pot ser el compromís d'un periodista dintre d'un gran mitjà convencional que fa un programa que va contracorrent, que fa unes informacions dintre del seu camp que intenten doncs, treure la veracitat i ser crítica. És a dir, perquè al final la clau en aquest ofici és el compromís personal, la posició de la persona, del periodista, el factor humà, davant de tota la quantitat de problemes que té. I aquí sumem la precarietat, sumem tots els interessos que incideixen en les informacions.
En tota aquesta transformació brutal, l'aparició d'internet marca un abans i un després, no? Sí. No sé si estàs d'acord amb mi, jo crec que l'aparició de les xarxes socials encara és molt més fort el canvi que provoca. Això a vegades és vist com una excusa per no analitzar els defectes? És a dir, a vegades ens hem trobat gent que diu que clar, els mitjans tradicionals s'han enfonsat perquè internet és impossible de resistir tot el que ha fet, no? Però tu poses l'accent en l'anterior i dius no, internet ha tingut un paper decisiu, però el problema venia d'abans.
Sí. El problema ve d'abans quan els mitjans estaven guanyant molts diners, quan estaven en l'accionariat de televisions, en aquells anys és quan es produeix aquest divorci entre la societat i els mitjans. Ve d'abans. Però, evidentment, què fa l'impacte de les noves tecnologies? I això en saps molt més tu, no? És a dir, aquest dret teòric de la llibertat d'opinió, no? La llibertat d'expressió, aquest dret teòric que tenim, les xarxes el fan real, perquè la gent té la sensació que té llibertat d'expressió. I no només té la llibertat, sinó que té la possibilitat d'expressar-se. I això què fa? Que els mitjans perdin el monopoli de l'opinió pública, perdin l'hegemonia. Llavors han de ser molt més modestos i humils perquè saben que ja no tenen el monopoli. Aquest és un poder que el comparteixen amb la societat. I la societat els hi exigeix en els mitjans que deixin de fer allò que feien. No? És a dir, els mitjans havien viscut en una torre de marfil que des de dalt, no?, deien això se sap, això no se sap, sobre això heu d'opinar això se sap però poquet perquè fem un breu, això... És a dir, tenien el poder. Aquest poder s'ha perdut. Ara, qui decideix què és relevant, què és transcendent? Les xarxes, la conversa de la gent. No? Què vol dir això? Que això dona unes grans possibilitats, perquè en aquesta gran conversa intervenen els grans mitjans, intervenen El País, La Vanguardia, les televisions, però també intervé la gent. I també intervenen els mitjans més humils i més alternatius que estan aquí i que fan arribar els seus missatges, i que si creen articles i informacions de qualitat, s'acaben fent un lloc en l'espai, en aquesta conversa digital. Clar, jo crec que això és un gran avenç. Ara, pels periodistes ha sigut molt dur perquè no només han perdut els periodistes o els mitjans, aquest poder absolut que tenien, sinó que pel camí han perdut molts dels privilegis entre cometes. I això té una part negativa, que és l'extrema precarietat amb què viu la professió. Aleshores, jo crec que vivim aquest moment, per això dic la reconstrucció, perquè hi ha molts elements positius, molts elements que ens donen l'esperança, i que dependrà de nosaltres si el sabem aprofitar. I nosaltres jo crec que hem de ser aliats dels ciutadans per aconseguir aquesta informació de qualitat que durant molts anys no hem tingut. I la prova és que ens han passat una sèrie de coses que si els mitjans haguessin fet la seva feina de control crític del poder, no ens haguessin passat. I aleshores hem de recuperar, hem perdut la confiança, hem de recuperar aquesta confiança.
Però en un ambient completament diferent, clar.
Sí.
Perquè tu has fet el pas, tu has decidit involucrar-te amb la Fundació Catalunya Plural, llançar un mitjà, posar dempeus una redacció, etcètera, etcètera. Però, clar, el que és avui un mitjà és que no tenim punt de comparació amb el que era fa 20 anys. No? Fins i tot els mitjans tradicionals, l'abast dels seus missatges, no té res a veure, no? L'altre dia en una entrevista precisament al Capçalera, que tu coneixes perfectament, comentàvem La Vanguardia decideix que Duran i Lleida és el seu candidat i zero diputats. Això fa 20 anys no hauria passat, clar, de cap manera, no? És a dir, aquí n'hi ha un espai de combat, n'hi ha un espai de reconstruir coses, però si partim de la idea de que els mitjans avui és com si foren una altra cosa, no tenen massa a veure amb el que eren abans, no? I això compta d'antes.
Clar, aquí què passava abans, no? Tu posaves la teva confiança, la teva visió del món en mans d'un diari. Tu eres lector, La Vanguardia, lector del País, lector del periòdico, i a través de la lectura del diari, tu interpretaves la realitat del món. I aquest diari et deia, no? Et creava la jerarquia, t'explicava el món. Aleshores, era una relació de confiança absoluta. Tu et posaves amb les seves mans. Ara, el paradigma ha canviat. És a dir, ara tu et crees la teva pròpia agenda informativa, tu et crees la teva visió a partir del teu cercle de confiança. El teu cercle de confiança pot haver un blog d'una persona experta, hi pot haver un familiar de la qual tu et fies, hi pot haver el teu entorn de les teves aficions, el teu ofici, del que sigui, i també en aquest entorn l'aspiració dels mitjans és introduir-te tu en aquest marc, en aquest cercle de confiança de cada un dels ciutadans. No? Aquest és el gran repte. Aleshores, i això com t'introdueixes? Pues tenint credibilitat. La credibilitat és la clau. I, bueno, és a dir,
sempre ho havia estat.
Sempre ho havia estat.
No hauria deixat clar. Mai.
Però ara és vital. Ara o tens credibilitat o no aconsegueixes entrar en el cercle de confiança. I això vosaltres, en l'experiència de 20 anys del món digital, ho sabeu perfectament. Aquí no hi ha, és a dir, no és allò de l'avantguarda que dius, jo tinc 60.000 subscriptors i ja està, i això ja ho tinc. No, ara en l'entorn digital tu has de guanyar cada dia. T'has de guanyar cada dia i has d'establir aquesta confiança perquè el ciutadà t'accepti en el seu cercle de confiança, que hi entren els teus temes, els teus articles, que aconsegueixes. És això. I això obliga a una humilitat que els periodistes, històricament, no hi estàvem acostumats. No? Jo crec que és molt important quan dius tu has decidit embarcar-te en això, jo crec que és una qüestió també de responsabilitat generacional. És a dir, la nostra generació, que som analògics, excepte tu que eres
que anava contracorrent.
Sí, però bueno, però va ser el primer que et vas passar al digital. No? Però vull dir que jo he estat tota la vida treballant en sí. Premsa escrita, no? I vivint aquest procés que dèiem. No? Jo crec que la nostra obligació és aportar la nostra experiència per ajudar a la gent jove, que ells el futur és de la gent jove, a crear aquests nous mitjans que generin la confiança suficient per fer-se un lloc en aquest nou paradigma de que és cada ciutadà, i això és una qüestió generacional, això corre moltíssim, no? Es crea la seva pròpia informació. I això doncs, contribueix a la pluralitat social, contribueix a la riquesa social, però que també, és a dir, en aquest caos de la xarxa, s'han de crear illes de credibilitat, espais on el lector diu, home, jo en aquest espai m'hi sento segur, jo en aquest espai m'ho crec, aquí hi ha uns periodistes que verifiquen que tot això. Aleshores, crear aquestes illes de credibilitat és vital. És vital pel futur dels periodistes i és vital, sobretot, per la qualitat democràtica d'un país. No?
Uh-huh. Tu descartes que des dels mitjans tradicionals es pugui fer el canvi? Creus que serà simplement que aniran, diguem, que tenen una resistència tan gran al canvi que aniran aguantant perquè són coses molt grans que no desapareixen de la nit al matí, però que no tenen capacitat d'adonar-se'n d'on som i de canviar, o que el peatge que han de pagar, el canvi de model de vida, el resulta excessiu?
A veure, jo crec que això hi ha exemples diferents, no? I això és com un laboratori mundial, i el Washington Post segueix una línia, el New York Times, The Guardian segueix una altra línia. Jo crec que els mitjans convencionals tenen grans periodistes i tenen molt a dir, i han de trobar la fórmula. Una altra cosa és si en aquest nou context ells poden mantenir aquestes macroestructures que tenen, no? Aquest és el tema. És a dir, els mitjans que són nadius digitals, que han nascut en l'entorn digital, ja saben què és viure en la, diguem-ne, la pobresa
en una escala diferent. No, és pobresa, no. Ben bé.
És una altra escala, és una altra, i a més una altra mentalitat. Els mitjans de la premsa escrita, amb unes grans estructures, ho tenen més complicat, no? Però jo confio que sí, és a dir, jo crec que la regeneració és molt important, que es aconsegueixi regenerar els grans mitjans. I jo crec que han de conviure mitjans més especialitzats, mitjans que van a públics, que són aquestes illes de credibilitat per sectors de la societat, que reflexen aquesta pluralitat, amb grans mitjans que ajudin a cohesionar el conjunt de la societat. Necessitem grans mitjans privats i públics. I els hi hem d'exigir que siguin, que cuidin l'equitat, que cuidin la societat inclusiva, que cuidin una sèrie de valors que potser s'han descuidat. Però jo crec que és molt important les dues coses, és a dir, que tinguem capacitat de generar mitjans nous, però que els grans mitjans convencionals aconsegueixin regenerar-se. No? I després hi ha un tercer factor, que és que cada vegada les noves tecnologies també permeten les veus, és a dir, que el periodista tingui una veu que es dirigeix directament als seus lectors. És a dir, un periodista amb 300.000 seguidors a Twitter és un mitjà de comunicació, és una persona amb més potència que molts mitjans de comunicació. Clar, això abans era impossible, és a dir, un periodista, tot el que representava un periodista era el seu mitjà. Ara no. És a dir, El País despedeix a Ramon Lobo, que és un periodista magnífic d'Internacional, boníssim, i el Ramon Lobo ara té la seva veu està molt més present que quan estava dintre del País. Clar, això dona unes possibilitats i una llibertat al periodisme que no existia. I és un gran avenç. No?
I l'especialització, per exemple, és molt interessant a Catalunya Plural, a la Fundació. Mm. A part de llançar Catalunya Plural, vinculat al diari OES, n'hi ha aquests projectes que ho feia del diari de la Sanitat, el diari de l'Educació, és a dir, aquesta funció d'incidir, de tindre un ull molt ficat en temes molt concrets i esdevenir, diguem-ho així, la veu autoritzada en aquest tipus de temes, això és important pel periodisme d'avui? És una de les maneres de desmarcar-te i de fer un forat?
Jo crec que, és a dir, per exemple, en el cas de Catalunya, no? Tenim diversos milers de periodistes en atur. Mm. I tenim milers o fins i tot més de catalans que no tenen ben cobertes les seves necessitats informatives. Quan dic les seves necessitats, poden tenir ben cobertes les seves necessitats informatives generalistes, polítiques, esports, però no les que van lligades a la seva professió, al seu interès. No? Aleshores, jo crec que aquí l'economia de mercat no funciona. El que hem de fer és que hi hagi periodistes que facin una informació útil per a aquestes persones que no tenen una informació de qualitat. No? Jo crec que l'exemple més clar és el diari de l'Educació, és a dir, la comunitat educativa catalana, que és una comunitat amb una societat civil superrica, molt implicada, no tenia un mitjà de referència. No el tenia. Hi havia hagut unes antigues revistes en paper que estaven en decadència, però no hi era. I aquesta societat civil tan rica estava molt poc intercomunicada entre ells. És a dir, que la Fundació Bofill, la Rosa Sensat, moviments de relació pedagògica, tots fan coses molt interessants, però no estava cohesionat això. No. I aleshores, què aconsegueix el diari de l'educació? Doncs aconsegueix oferir una informació al servei d'aquesta comunitat educativa i al mateix temps aconsegueix crear una plaça pública on aquesta comunitat educativa es troba i on comparteix reflexions, comparteix avenços, comparteix experiències. I això que vam intuir fa 3 anys, quan
vau
aquí
començar?
Mateix estàvem parlant, doncs la realitat ho demostra. És a dir, la comunitat educativa necessitava un mitjà que reflectís les seves inquietuds i que aquest mitjà estés també, això és important, interconnectat amb un mitjà generalista que fes no crear guetos, és a dir, que aquesta informació i el que passa en l'educació també tingui antenes fora. No? Per què nosaltres hem decidit això? Perquè som una fundació que té dos principis, que és el de defensar el periodisme lliure i independent i ser útil a aquelles comunitats que estan en primera fila en la defensa de l'estat del benestar, de la societat inclusiva, que són la sanitat, treball i educació. I per això hem creat 3 diaris especialitzats que conflueixen en el Catalunya Plural. No? Vull dir que hem arribat aquí des del punt de vista de servei públic, no? De servei que jo crec que ha de recuperar el periodisme. El periodisme ha de recuperar aquesta vocació no de lucre, sinó de servei a la societat. El que vam dir és creem mitjans que siguin útils a aquestes comunitats que són unes comunitats claus per la qualitat democràtica del país, en aquest cas per la sanitat, educació i treball. No?
Tu has fet un llibre optimista sobre el periodisme, tu ets professor a l'Autònoma, per tant t'hi deus trobar cada dia no sé quants alumnes que somien amb ser periodistes. Vist en abstracte, n'hi ha poc espai a l'optimisme, perquè ara ho deies tu mateix, no? És a dir, la quantitat d'atur, la quantitat de precarietat és realment impressionant, fereix veure com està la professió. I tanmateix dius, no, n'hi ha motius per a l'optimisme.
Sí, jo crec que ara hi ha unes possibilitats que abans no existien. És a dir, hi ha possibilitats de... Això que hem fet, que quan 3 anys ho parlàvem aquí, en el mateix estudi, podia ser una utopia i jo mateix no vèiem explicar el projecte, però no sabia què passaria. Bé, doncs 3 anys després, aquest projecte avança, creix, crea llocs de treball... Bé, jo crec que això és un missatge optimista, vosaltres mateixos. VilaWeb està consolidada, crea llocs de treball... Bueno, i jo que sí que crec, per això dic la responsabilitat aquesta entre generacions, no? Jo crec que a la nostra generació ens toca ajudar les noves generacions a dir entre uns i altres, perquè cada un aporta el que sap i la seva pròpia trajectòria i experiència, dir anem a ser útils a la societat des del periodisme, no? Jo crec que moltes vegades ens perdem en dir volem parlar d'allò que ens ve de gust, no? Estudiem què necessita la societat i fem el periodisme que necessita la societat, perquè si no, no té sentit. Si volem que algú ens pagui per la nostra feina, hem de ser útils amb algú. Si no, bueno, si no estem parlant d'aficions, no de professions, no? Jo crec que si estudiem a fons les necessitats informatives, que cada vegada seran més, perquè com més caos hi hagi informatiu, més serà necessari el paper dels periodistes, que verifiquin, que siguin crítics, que controlin el poder, bueno, això, el que és l'ABC del periodisme, no? Que a vegades serà més necessari. No és allò de dir aquest somni que tenen els polítics o les empreses, jo em comunico directament amb els meus electors, amb els meus clients, no necessitem periodistes. Això és fals. Que a vegades necessitaran més periodistes en una democràcia. Per verificar, per criticar, per controlar els poders, no? Aleshores, el periodisme jo crec que té un moment magnífic, no? I després, quan es diu la xarxa, i això vosaltres ho sabeu perfectament, no? Que es deia al començament, la xarxa és només per informacions breus, tot això és fals. Cada vegada es pot fer més periodisme de qualitat, cada vegada aquells textos i aquells reportatges de qualitat tenen una llarga vida a la xarxa. A internet hi ha textos que de tant en tant reapareixen, no? És a dir, allò que es fa amb qualitat, una cosa és immediatament, potser és la foto del gat o és el no sé què, tot això que juguen els segons quins digitals per aconseguir clics a qualsevol preu, no? Però el que queda, la petjada digital, el que queda, és la qualitat, al final. Amb la qual cosa, jo crec que té molt de futur fer temes de qualitat, temes que no morin. És a dir, en paper sempre teníem la sensació que en 24 hores moria tot. Ara no. Això és magnífic. És a dir, si tu fas un bon reportatge, un bon tema, una bona entrevista que aporti, allò té vida. Té vida. Pot tindre vida anys. Amb la qual cosa, jo crec que tots els elements... Ara, evidentment, estem en una situació de crisi. Una crisi, què vol dir? Que hi ha un món que es va apagant i un món que va naixent. I mentre estem en una situació difícil, on es perden llocs de treball, on llocs de treball molt ben pagats es converteixen en llocs de treball molt precaris. Bueno, llavors, aquí, evidentment, no és fàcil. Això és dur. I molts periodistes s'han quedat pel camí. Però jo crec que hi ha d'haver una rebel·lia contra això.
En aquests 3 anys de Catalunya Plural, què t'ha sorprès més?
Bueno, jo el que m'ha sorprès és que, la veritat és que jo no tota la vida havia estat en premsa de paper.
No, per això t'ho preguntes.
M'ha sorprès tot, és a dir, m'ha sorprès, però a més m'ha sorprès molt positivament, perquè crec que tot la tecnologia realment pot ser una eina molt útil pel periodisme, no? És un gran avenç, no? I jo el que crec més important és... Jo tenia una obsessió sempre, i això en totes les redaccions que hi estava, sempre deia que era l'especialització, no? És a dir, tu t'has de fer un nom. Jo recordo quan vaig entrar a l'Avantguarda, hi havia molts periodistes joves, que els vaig dir, tria'm, què t'agrada a tu? Medi ambient? Doncs, escolta'm, dintre de 20 anys sigues el millor periodista de medi ambient. Tu, educació, tribunals, no sé què. I aquells de gent jove, cada un va triar el seu tema, i ara són grans especialistes, no? Però... Abans eren grans especialistes només lligats a l'avantguarda, ara són grans especialistes per tothom. Per què? Doncs perquè tenen el seu propi perfil a les xarxes, perquè els seus missatges van molt més enllà del missatge de les pàgines del diari. Això és magnífic. És a dir, aquesta persona no només se sent més realitzada perquè la seva feina té més repercussió, sinó que fins i tot se sent més forta des del punt de vista professional, des del punt de vista laboral. Aleshores, el bé tret de l'anonimat a tants periodistes, sabent que aquests periodistes tinguin aquestes eines de ser amb nom i cognom, ser el seu propi mitjà de comunicació, això és magnífic per la llibertat. És a dir, això ha fet més per la llibertat del periodisme que moltes protestes que hagin pogut fer.
A l'internauta tenim una mania que és una mica estranya, que és acabar sempre aquesta mitja hora de conversa amb una pregunta impossible de respondre, però que al final tothom l'acaba responent d'una manera o altra i configura un mosaic, que és: on veus tu tot això en 5 anys? Què penses que pot passar? Quina tendència del que està passant et sembla que s'imposarà? Què és més atractiu, què és més perillós?
A veure, jo crec que ara hi ha dos mons, no? Sobretot ve el món del paper, és a dir, un mitjà en paper té un plus de presència, de prestigi, molt superior als mitjans que som, com digitals. Nosaltres, únicament digitals, no? Què pot passar aquí? Doncs que, i llavors competim en el mateix espai, no? Des del punt de vista informatiu, però des de posicions diferents, no? En la mesura en què el paper, jo no dic que s'acabi, però es vagi resituant, jo crec que el paper té grans possibilitats, i acabo de fer un llibre, i les revistes, i nosaltres al Diari d'Educació fem una revista, i no sé, Mongòlia o Alternatives Econòmiques té el seu paper, no? Ara, això del diari convencional en paper que surt cada dia, amb moltes pàgines, tot això, jo crec que és difícil que es pugui mantenir tal com els coneixem, no? Aleshores es crearà, en el moment en què el paper, doncs, es vagi resituant, es crearà un espai de comunicació on els mitjans natius digitals podran competir amb més igualtat de condicions amb els grans mitjans convencionals, no? I això crearà un nou ecosistema que jo crec que tindrà grans possibilitats, no? Però jo crec que la tendència és que cada vegada el periodista tingui més una veu, és a dir, i que els mitjans que tindran èxit seran aquells que sumin, que tinguin la credibilitat com a mitjà, però que sumin moltes veus amb credibilitat pròpia, no? La suma del factor humà, dels periodistes amb veu pròpia, amb personalitat pròpia, amb capacitat de comunicar-se, amb mitjans que tinguin aquesta credibilitat, que en el fons la credibilitat dels mitjans és la suma de la credibilitat de tots els que hi treballen, en el fons és això, no? I de la mateixa manera que ara diem, per reconstruir el periodisme hem de tornar a les arrels, a l'ètica, allò que ens explicaven els nostres referents. Jo, dintre de 5 anys, la tecnologia segur que han aparegut instruments nous, no? Però al final, l'essència, que és això, la credibilitat, l'ètica, això estarà igual, o espero que més present.
Molt bé. Josep Carles Rius, l'hem tingut a l'Internauta per Periodismo en Reconstrucció, aquest llibre que ha publicat la Universitat de Barcelona, però qualsevol excusa hauria estat bona per tornar a parlar amb un home que té molt de periodisme a les seues esquenes i que a més se la juga, i se l'ha jugat amb aquest Catalunya Plural. No en dic l'adreça, però suposo que tothom la sap, www.catalunyaplural.cat, tampoc és tan complicat en aquest cas, aquest projecte que ja fa 3 anys que està marcant, posant de relleu un model de periodisme també en el nostre país. Hem passat 3 anys des que ens vam trobar, potser d'aquí 3 anys estaria bé tornar-nos a trobar en qualsevol cas. Josep Carles, gràcies per la feina i per les reflexions i per haver compartit aquesta estona aquí a VilaWeb.
Moltes gràcies.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El gegant empresarial Microsoft ha acordat la compra de LinkedIn per 23.260 milions d'euros. La companyia de Bill Gates pagarà 175 euros en efectiu per cada acció, que representa una prima del 49,5% respecte al preu dels títols de la xarxa social al tancament de divendres passat. Aquest moviment estratègic permet a Microsoft ampliar les seves línies de negoci. Tanmateix, LinkedIn, que té 400 milions de membres a tot el món, continuarà funcionant com una empresa independent i Jeff Weiner, que n'és el director executiu, mantindrà el càrrec. Els bancs fa temps que estan interessats en la tecnologia i l'utilitzen per millorar els seus serveis. Ara, l'entitat més gran del Japó, Mitsubishi Tokyo UFH, vol anar més enllà i planteja emetre la seva pròpia moneda virtual, cosa que el convertiria en el primer banc del món en què ho fa. Es dirà MUFG i es podrà fer servir per comprar, fer transferències bancàries o canviar divises estrangeres a un menor cost que amb les monedes tradicionals. El país asiàtic és a l'avantguarda de les monedes virtuals, després que el 2014 el govern nipó aprovés el primer marc normatiu per regular-les. Fa just un any, el director executiu d'Apple, Tim Cook, presentava el nou iPhone 6. 12 mesos després, el gegant tecnològic ha presentat un compendi de novetats en totes les línies de negoci. Per exemple, la nova versió del sistema operatiu mòbil de la companyia, l'iOS 10, permetrà de bloquejar el mòbil sense prémer cap botó. Siri ja estarà disponible per ordinador i el sistema operatiu OS X, que arribarà a la tardor, es dirà macOS i la nova versió Sierra.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia, Josep.
Com va tot?
Perfecte, avui molt bé.
Perfecte?
Sí.
I això, que tens accions de LinkedIn?
Sóc el principal accionista de LinkedIn.
Caram, sí. Ho portaves amagat, això.
Sí, tenia molt amagat. Però no cobrarem fins a final d'any, eh?
Déu-n'hi-do, no?
26.200 milions de dòlars.
Una bona compra.
En cash. Això que et donaran un bitllet a sobre l'altre, suposo que m'enviaran una transferència.
Perfecte, perquè si no, no ho podries amagar tota la maleta.
No ho podria portar tota la maleta. Són diners, eh?
Per què ha pagat tant?
Però la gent no ho sap encara. No, tothom ens fem preguntes de per què ha pagat tant, però per posar-ho en perspectiva, per Nokia, tota la companyia de telèfons, van pagar 5.000 milions. I si fas la divisió, LinkedIn té en aquests moments de clients, això que dius, que com a mínim visiten LinkedIn una vegada al mes, en té uns 100 milions. Una mica més, 104, 105 milions de clients. Això vol dir que per cada client, allò quan a vegades et pregunten, dius, vostè per Google què val? Per Google no ho sé, però per LinkedIn jo val 250 dòlars.
I recordem que han pagat un 49% més del que valien les accions divendres.
Sí, és perquè portaven l'últim any, havien presentat resultats molt dolents i l'últim any havien anat baixant el preu de les accions.
Però tot i així els han ofert un 49% més.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, estratègia pura i dura. Anem al que ens toca a nosaltres.
Anem al que ens toquen. Per si Hisenda m'estava mirant, no tinc accions.
No tens accions. Perfecte, deixem-ho clar. Si la setmana passada ens vas parlar de la compra online, des del punt de vista del client...
Avui fem la venda online.
Fem la venda online, eh? Saltem el taulell i ens posem en el paper del
venedor.
Del venedor. Molt bé.
Perquè, clar, si algú compra, ha d'haver-hi algú que vengui.
La llei d'oferta i demanda.
I tenim moltes coses. Jo, a veure, quan tu et planteges començar a vendre, t'has de plantejar moltes coses que avui no vull citar, perquè no és el nostre tema parlar de màrqueting, saber què vas a vendre, és important saber què vas a vendre. Com el vas a vendre, qui li vas a vendre, tot això, ens centrarem en el tema tècnic. És a dir, una vegada ja tenim clar que anem a vendre iPads,
sí,
que som el proper Steve Jobs de la...
Posem, per exemple, que venem iPads, eh?
Doncs hem de tenir una infraestructura tècnica que ens suporti la nostra venda d'iPads. I d'això en volia parlar, de que si hi ha algú que ens està veient o escoltant,
sí,
i vol muntar la seva botiga perquè té la gran idea, té el producte fantàstic, o no cal que tingui una gran idea, però té un producte que li funcionarà molt bé, com organitzar-se una mica la vida.
Perfecte.
I el primer de tot és buscar un hosting.
Què és un hosting?
Un hosting, a veure, la botiga, igual que hi ha una botiga al carrer que te n'has d'anar a llogar a un local,
sí,
doncs a les botigues online tu has d'anar amb algú que tingui un parc de servidors i tu puguis comprar-li o llogar-li un tros de servidor i una connexió a internet i una mica d'aire condicionat i electricitat perquè funcionin aquells ordinadors i aquell servidor que ha d'estar, com és una botiga online, 24 hores en marxa,
sí,
estigui connectat tot el dia i estigui servint els teus productes a la xarxa.
Això
és el hosting, un proveïdor que et donarà, o depèn del teu volum, o un servidor sencer, o un tros de servidor on tu hi posaràs els teus programes.
Perfecte. I igual que si tenim una botiga hem de pagar un lloguer,
amb
el hosting també
has de pagar un lloguer bastant menys barat que el d'una botiga.
Crec que tens una sèrie de noms, no?, per,
sí,
per recomanar-nos.
Sí, hi ha dos tipus de hosting. Hi ha dos tipus d'usuaris, perquè depèn de com el venedor sigui de... no d'hàbil, sinó d'espavilat informàticament.
D'acord?
Si tu tens un gran producte i ets un gran comercial, però no tens res d'informàtica i no et vols saber-ne...
Com li passa a la major part de la gent.
I no en vols saber-ne i no vols tenir un soci que en sàpiga, és igual, perquè no necessites... Tu te'n pots anar a empreses de hosting que el que t'estan és venent sistemes de venda per internet com si fossin plantilles.
D'acord.
És a dir, tu te'n vas, dius, jo agafo la plantilla aquesta, i et donen uns valors.
Perfecte. Diu,
miri, vostè, segons el volum de venda que tingui, clar, si tu tens molts clients necessitaràs que el teu proveïdor de hosting et doni més caudal de sortida d'internet, necessitaràs més espai en disc dur, etc. Bé, doncs et van donant versions diferents.
És a dir, segons les necessitats que tinguis, et fan un hosting a mida.
A mida.
Perfecte.
Clar, i tu pots començar, el que està molt bé d'aquesta gent és que tu comences sense saber res, et donen una plantilla, amb aquella plantilla tu li pots posar una sèrie de productes, li pots posar una mica de disseny, la pots tunejar una mica al teu gust, i a partir d'allà comences a vendre.
Perfecte.
I llavors jo us n'hi he posat uns quants, us n'hi he posat de fet 5.
Comenta'ns així per sobre.
Més o menys tots us donaran el mateix. Un és Hostalia, i aquests també, tots aniran més o menys sobre, us donen un, dos, tres mesos gratuïts, o us baixen el preu els primers mesos.
Hi ha ofertes com si fos una companyia telefònica, eh?
Sí.
Hi ha ofertes dels primers mesos gratuïts,
allò és...
i llavors comences a pagar. Però quin seria
és
el preu?
És una cosa que us heu d'anar fixant, però deu estar entre...
El preu estàndard?
Entre 25 i 80, 90 euros al mes.
25 i 80, va, perfecte.
O sigui, no és una gran despesa, el lloguer d'una botiga és bastant més car.
Perfecte.
I això segur que podeu trobar descomptes, o això, o els 3 mesos primers gratis, o descomptes els primers 12 mesos, remeneu perquè cadascú fa la seva.
I ens comentes, hi ha Hostalia, quins més tenim?
Hi ha un i un, hi ha Strato, hi ha Factoria Digital, aquests són els més flexibles, hi ha els de Shopify. I de tots aquests, com que la major part d'ells us donen un, dos, tres mesos gratuïts, proveu-los. És a dir, us costarà una mica configurar-la, però sabeu quines són les seves opcions, sabeu què us estan oferint...
És a dir, tu recomanes que en provin més d'una.
Que en provin més d'una.
Perfecte.
I, de fet, no hi ha ningú que digui que tu no puguis tenir dues botigues a dos llocs diferents. A lo millor, amb el mateix producte, amb dos noms diferents, o el mateix producte i dos noms iguals, amb dos dominis diferents, això sí.
D'acord.
Però...
És a dir, jo puc vendre iPads amb dos hostings diferents?
Sempre.
Perfecte.
Però tu necessitaràs per aquests dos dominis, dos hostings, dos dominis.
D'acord.
Un es dirà venc iPads i un altre es pot dir venc iPads barats.
D'acord. Bueno, això segurament ja dificulta una mica el que és el procés, però...
Bueno, et complica més la cosa, però...
Sí, bé,
això és com les botigues al carrer.
Sí.
És a dir, hi ha dues botigues, a lo millor del mateix propietari, que s'estan fent la competència amb ells mateixos.
Això és
correcte. I a l'online també passa exactament el mateix.
Però bueno, si estàs començant, segurament, centra't amunt, no?
Centra't amunt. Bé, depèn de les hores que tinguis. No es necessiten excessiu... moltes hores per fer-ho. Clar, depèn del que... Si tu tens un catàleg de 500 productes, doncs hauràs d'entrar 500 productes, hauràs d'entrar fotografies dels teus productes...
Hi ha tota una feina al darrere.
Hi ha molta feina, però ja no és feina informàtica, és feina d'oficina, per entendre'ns.
Perfecte.
I llavors hi ha, a l'altre, el senyor que és un espavilat, informàticament parlant, i diu, no, jo no vull estar tan lligat de peus i mans com aquesta gent, i el que vull és fer-me la meva mida.
Vull configurar-me la pàgina.
Vull configurar-me-la, vull posar-li els meus plugins, vull posar-li el no sé què, jo vull que aquí em surti un rellotge que digui d'aquí 5 minuts se li acaba aquesta oferta.
Per exemple?
Per exemple. O vull aquí un pop-up que digui acaba d'arribar, benvingut. Diu, li estem fent un 10% perquè vostè és la primera vegada que es connecta a la nostra botiga. És a dir, totes aquestes coses que amb una plantilla te les poden o no te les poden donar, doncs si tu et montes el teu sistema, que sempre necessitaràs el hosting, no ho oblidem, sempre necessitaràs...
Sempre necessitaràs un local on allotjar-te.
On tenir l'ordinador allà guardat, doncs pots anar a el que diuen CMS.
Què són això?
Això són programes que el que fan és que sobre una base, que pot ser WordPress, per exemple, li van afegint coses per convertir aquell bloc, que en teoria era el que volia ser WordPress, en una botiga online.
D'acord. I tot això...
Edicions, plugins, per exemple, un tema d'idiomes, que també és molt important, i poder tenir la teva botiga en diferents idiomes.
Tot això ja necessita uns certs coneixements tècnics una mica més avançats.
A partir d'aquí necessites bastants coneixements. És a dir, si us fa por allò de donar-li el botó del engegar i apagar de l'ordinador, doncs...
No ho recomanem.
No ho recomanem, però si no, és a dir, fareu una botiga molt més en el vostre, amb els vostres gustos...
Molt més treballada, no?
Molt més treballada, clar. I llavors teniu bastants productes d'open source.
Comenta'ns.
És a dir, hi ha un que es diu Magento.
Sí.
Segons ells mateixos diuen estar en marxa amb 250.000 botigues. Sí. És un software molt provat, el qual vol dir que això funciona, que té una comunitat al darrere que van afegint coses, que li posen plugins, que li solucionen problemes quan surten. Mm. O sigui, són una gent molt, 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 molt important.
Aquest seria el més important, segurament?
Aquest és segurament el més important. Aquest, a nivell d'Espanya, és el més important.
A l'estat espanyol seria Magento, el que...
No, a l'estat espanyol seria Bu, a nivell del món, a nivell de tot el món.
A nivell mundial, Magento seria el més important.
És el més important.
Què més tenim?
Hi ha un altre que és el de WordPress. Sobre WordPress hi ha una cosa que es diu WooCommerce, que té, segons ells mateixos diuen, gairebé 15 milions de download de baixades del seu software. O sigui, són gent que s'ho han treballat molt.
Déu-n'hi-do.
I el que necessita és WordPress. És a dir, això és una cosa que li han afegit a sobre de WordPress.
Va. I aquesta sí que és
la que més
s'utilitza a l'estat espanyol.
S'utilitza a l'estat espanyol.
Perfecte.
Després hi ha una altra que es diu PrestaShop, també molt utilitzada i també open source. I una altra, finalment, ja per acabar de tenir-ne quatre i posar-les totes i fer proves, una altra que es diu OS Commerce. És a dir, tot això són softwares de codi obert que vosaltres us podeu baixar. Us el podeu baixar al vostre ordinador,
sí.
Configurar el vostre ordinador com si fos un servidor. No serà el definitiu, però podeu fer totes les proves. Aquí sí que necessitareu temps, bastant de temps per fer-ho funcionar,
sí.
Però a canvi tindreu una cosa molt més personalitzada i molt més amb els vostres gustos.
Crec que portes unes estadístiques, no?, per explicar-nos quina implantació tenen aquestes webs de codi obert, aquests softwares.
Mira, a nivell d'Espanya, de l'Estat, els de WooCommerce tenen un 40% pràcticament, i els de PrestaShop tenen un 32%. És molt. I a nivell de tot el món, el principal és Magento, que té un 13%.
Llavors veiem que hi ha un 42% que són altres.
Perquè hi ha altres molt grossos. Clar,
com qui?
Amazon, per exemple.
Amazon, d'acord.
Un web com Amazon té el seu propi sistema.
D'acord.
Ells han muntat el seu software, etcètera, etcètera. I hi ha molta gent que s'ha muntat el seu...
Ells no treballen a través de plantilles, eh?
Home, en el fons sí treballen a través de plantilles, perquè si t'hi fixes, totes les pàgines d'Amazon són molt similars.
Però se l'han fet ells.
Sí, sí. I el difícil que d'haver sigut fer aquesta plantilla, no vull ni imaginar-me. Però sí, sí, en el fons, els senyors que tenen al darrere, perquè clar, de tot això, penseu que hi ha una cosa molt important després, que és com mantenim tota la nostra estructura. És a dir, una cosa és fer-la, però després tindrem nous productes, haurem de promocionar-ne uns, voldrem altres donar-los de baixa perquè ja no ens funcionen. Potser volem que estigui lligat amb la nostra gestió d'estocs i que quan ens demanin a l'iPad de no sé, aquestes característiques li diguem no el tenim en estoc, aquest trigarà 2 dies més en servir-lo perquè no li podem servir demà mateix.
Clar,
és a dir, ja ho comencem a complicar una mica més.
D'acord, per això sí que necessites molts coneixements.
Bueno, i espera't, i ara sobretot el que és molt important és com cobrarem. És a dir, ja tenim la botiga, però...
El més interessant és cobrar, eh?
Anava a dir-te, per un botiguer, el més important és el calaix. I llavors, jo us deixo un parell de links, però el sistema més senzill, i que molts d'aquests sistemes que us ofereixen una plantilla, és PayPal.
És el que està més extern...
Clar, és que PayPal, recordem-ho.
És el que està més implantat, eh?
PayPal vol dir que tu pots pagar perquè tens un compte de PayPal o pots pagar amb una targeta de crèdit qualsevol.
Et dono les dues opcions.
Veureu que no és barat. Perquè amb el link que us deixo, allà hi ha els preus, en funció del que venguis, et cobren una comissió, un tant per transacció... O sigui, barat no és, però solucionen fantàsticament el problema. No heu de programar res, és una passarel·la, van fins a PayPal i us diuen això està pagat, això no està pagat. I s'ha acabat.
Perfecte.
No teniu cap problema. Us deixo també els de la Caixa i els del
altres entitats.
Santander i altres entitats de crèdit que més o menys funcionen. Us donen també una passarel·la de pagament, però us donen la passarel·la i heu de treballar amb ells, clar.
Ja.
A canvi d'això...
És el requisit. Val, i anem per acabar, que segurament és la part més farragosa, que són els requeriments legals.
Els requeriments legals i burocràcia, perquè d'això no ens en salvarem. Però hi ha requeriments legals que són molt importants que tinguem present.
El més important.
Que tinguem els arxius o el servidor a la Unió Europea, perquè ens estalviarem problemes. Després, hi ha alguns que són legals, però són de... Vaja, allò, normals, allò que dius, quan tu vens un producte has de dir que mal.
Sí.
Això és important.
I has de ser molt explícit i molt clar en
clar,
quan val aquest
dir,
producte.
Has de dir, què val? Si porta l'IVA inclòs, què costarà en el, una vegada posat a casa de, del teu client? Què li diràs si el vol tornar? Recordem que la llei permet que l'usuari tingui 14 dies per tornar-lo sense preguntes.
Això m'ho explicat la setmana passada. 14 dies, això... Fa...
Sense preguntes.
Crec que molta gent no ho sap, això.
I és que... tu pots dir, jo això no ho vull perquè no em dóna la gana. I si estàs en aquell plaç de 14 dies, te l'han de tornar.
Tu pots tornar aquell producte sense
I
cap problema.
I això tu ho has d'especificar i tu has de dir a la teva web. I una vegada passat els 14 dies, tu pots dir, escolti, jo li deixo que me'l torni.
Mm-hmm.
A veure, per posar una exageració, els d'IKEA, quan vas a comprar un moble et deixen un any per tornar-lo.
Mm-hmm.
Un any potser és una mica exagerat, però també és un moble, clar, no és un xupa-xups. Doncs tu pots dir, miri, jo li deixo 2 mesos perquè em torni el producte. I això ho has d'especificar molt clarament. Diu, jo em senyeixo les normes legals? Molt bé. No, jo a vostè li diré, i si me'l torna, li faré pagar o no, que això ja és decisió del botiguer, les despeses que li vaig cobrar. Les despeses d'enviament no és obligatori que li tornis amb el teu client.
D'acord, això ja és possible que ho posi al client, no?
Això
se li pot exigir.
Tu li has venut una cosa per 100 euros que li han costat 5 de despeses d'enviament i el vol tornar, tu li has de tornar 100 euros. I el producte te l'ha de tornar a ell.
Perfecte. I per acabar, crec que tenies... hi ha una altra especificitat.
Sí, hi ha una altra cosa que és molt important, que és oferir confiança en els teus clients.
Mm.
Si a tu no et coneix ningú, una de les maneres molt positives d'oferir confiança és que et donin aquells segells de confiança que dona Aenor, per exemple, que el que fan és t'auditen el teu web i t'auditen el teu sistema de funcionament i et diuen, vostè compleix, vostè fa aquestes regles, vostè compleix tots els requeriments legals, vostè ha posat com es diu la seva empresa, on està domiciliada,
sí,
un telèfon perquè la gent pugui trucar, totes aquestes coses que a vegades t'oblides, i si aquests et fan l'auditoria i et deixen posar el seu segell, vol dir que les tens totes bé.
Doncs, bueno, ens has donat les dos camins, no?, per fer de
comprar,
per fer de botiguer.
O vendre.
Exacte. I ja ho tenim tot.
I vosaltres mateixos, si teniu un gran producte, amb relativament pocs diners començareu.
Perfecte. Molt bé, Joan.
Molt
doncs
bé.
Moltes gràcies. Ens veiem la setmana que
Fins
ve.
Fins la setmana que ve.
Perfecte. A reveure.
Un esperit irredem, tot passa a un primer pla, res ni ningú podrà aturar, i mires com passen els trens, mires com raja la sang, un univers indefens, uns crits que es tornaran cants, i veus com torna a començar, alguna cosa s'ha après, deixa-ho tot per demà, i tot es transforma.